Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El projecte per tornar a unir els barris de Gràcia i Can Feu amb un parc a sobre del soterrament de les vies dels ferrocarrils està aturat. Els finalistes del concurs d'idees organitzat per l'Ajuntament han recorregut la decisió del jurat. Ho ha avançat a Ràdio Sabadell l'exregidor de l'Entesa, Isidre Soler, i ho han confirmat fons municipals. Els veïns volen saber-ne més detalls.
No en tenim ni idea, o sigui, l'únic que sabem és això, perquè així que ara ha aparegut en la documentació de la Generalitat, doncs que això està paralitzat perquè hi ha un recurs, però el que volem saber és per què, quin ha estat el motiu concret de que els segons recorrin el guanyador i que més gràcies per paralitzi el procés.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic haurà de respondre a aquestes al·legacions, però el procés encara es pot allargar uns 3 mesos. Tot seguit us en donarem més detalls. D'una obra encallada a una de promesa, l'Ajuntament s'ha compromès a traslladar l'Escola de Música i el Conservatori a l'aparcament de sorra del davant del Corte Inglés, un espai que també tindrà un auditori i un espai per les entitats musicals. Podrien ser els primers passos de l'antic projecte d'establir una ciutat de la música en aquest espai de l'Eix Macià. I en esports, el Sabadell té pensat anunciar més incorporacions aquesta setmana. Ho ha dit avui el seu director esportiu, José Manzanera, que també ha confirmat l'interès per Àlex Corredera, Jesús Olmo i Quique Rivero. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I quan passen 2 minuts de les 7 de la tarda, repassem els serveis. Dia plàcid avui a Sabadell, malgrat la calor. Sabem quins detalls ens esperen per les pròximes hores i per demà. De la mà del Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda. Seguirem aquesta tarda amb aquest pronòstic d'ambient assolat i el pas d'alguns núvols alts i prims que sembla que de cara al vespre seran més abundants i més compactes cap al sud del país. En aquest sector, cap a les Terres de l'Ebre, fins i tot no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada curta de cara al vespre. També creixeran nublades. De fet, ja ho estan fent a punts del Pirineu, Prepirineu. Durant la tarda n'hi han creixent i fent-se més abundants en aquest sector i també cap a punts de l'interior del nord-est o algun altre núvol tímid en alguna zona del prelitoral. De moment, però, en aquests sectors sense risc de pluja. El vent de component sud, que es va fent imposar arreu del litoral amb algun cop fort, i unes temperatures que avui es mantindran sense grans canvis. De cara a demà, la jornada serà una miqueta més inestable, ja al matí amb el risc d'algun ruixat a l'oest de Catalunya, però especialment serà a partir de migdia, quan hi haurà xàfecs i tempestes al nord del país, zones del Pirineu, Prepirineu, que de cara a la tarda també afectarien algun punt del nord de la depressió central o puntualment també a l'interior de les comarques de Girona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc. I del temps passem al trànsit. Trobem 4 quilòmetres de retencions a l'entrada de l'Avinguda Meridiana en sentit sud. També hi ha 3 quilòmetres de trànsit dents a Barberà, l'enllaç amb l'AP7 cap a Martorell. I si ens fixem dintre de la capital, la ronda litoral sentit Llobregat fins a Via Laietana presenta moltes retencions en sentit Besòs pràcticament en tota la seva extensió, i també hi ha complicacions a la ronda de dalt. Tota la zona d'Horta i Nou Barris presenta trànsit molt dens en els dos sentits, unes afectacions que també es compliquen en sentit Besòs a l'alçada de Sarrià. Us ho hem avançat en titulars. El projecte de millora urbana de Can Feu Gràcia, després del soterrament de les vies del tren, ha quedat aturat. La proposta Teixint els barris, que va resultar guanyadora d'un concurs d'idees, ha estat recorreguda per un dels 6 finalistes del certamen. Fons municipals han confirmat a Ràdio Sabadell que la presentació d'aquestes al·legacions mantenen paralitzat l'inici dels treballs, previst per a principi de 2020. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'enginyeria sabadellenca F Arquitectes, que no s'ha volgut pronunciar sobre el recurs, es manté a l'espera que es desencalli l'afer. La pilota és ara la teulada del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organisme que depèn del govern de la Generalitat i que haurà de revisar l'expedient de contractació per decidir si accepta o no el recurs. Un període que, segons fonts del consistori sabadellenc, es podria allargar durant uns 3 mesos, un temps durant el qual el projecte Teixint els barris per cosir els barris de Gràcia i Can Feu de forma definitiva, després de les obres de soterrament dels ferrocarrils, es mantindrà en el calaix. El disseny, que va resultar guanyador d'un concurs d'idees en què van participar 171 persones, contempla, entre altres coses, l'eliminació del pont de vianants que fins ara servia per connectar Gràcia i Can Feu. El verd també serà un dels elements característics de l'espai, que també comptarà amb diverses àrees de jocs infantils i pèrgoles al llarg de tot el recorregut. Així mateix, el projecte preveu l'eliminació de l'aparcament que actualment hi ha al costat de l'estació per fer-hi un amfiteatre d'ús ciutadà.
Els veïns dels barris de Can Feu i Gràcia ja estan al cas de la paralització de la urbanització d'aquest nou espai.
L'exregidor Isidre Soler ha mostrat la seva preocupació davant del possible endarreriment de les obres que suposarà la presentació del recurs. A més, ha recordat que el projecte havia de finançar-se amb fons europeus, que ara, diu, podrien estar en risc.
A més a més, clar, això depèn dels fons europeus i, per tant, doncs, els fons no són efectius si no s'executa l'obra. No? Per tant, estem en un moment crític. Ens ha sorprès molt aquest recurs, el que és el guanyador per la redacció del projecte.
També ha assegurat sentir-se sorprès per la presentació del recurs i ha defensat la transparència amb què es va dur a terme tot el procés.
Esperem que no sigui cap mena d'acció per entorpir el procés, ni que sigui allò perquè doncs, una rebequeria del que no ha guanyat, doncs que ara posa pels les rodes, no? Confiem que no sigui això. I que sigui realment una cosa doncs, amb motius i que realment doncs, tingui algun pes el fet d'interposar aquest recurs amb el prejudici que això significa per la ciutat.
Per tot plegat, Isidre Soler ha demanat una trobada amb el govern municipal per conèixer en detall quins són els motius que han portat a la presentació d'aquest recurs.
L'assistència i el trasllat aeri nocturn de pacients greus i crítics ja és una realitat a Catalunya. Després d'un any en proves, el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha implantat el servei nocturn amb helicòpters medicalitzats de forma regular i Sabadell es consolida com a principal punt de partida i arribada d'aquests trasllats. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. En aquests 12 mesos de posada en marxa del servei, s'han realitzat un total de 177 enlairaments des del Parc Taulí que han permès un trasllat més ràpid i eficient dels pacients d'ictus o infart. El 51% d'aquests, uns 91 casos, han estat trasllats interhospitalaris, mentre que el 49% restant, 86 casos, corresponen a assistències en el lloc on es produeix l'accident. La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha mostrat molt satisfeta amb els resultats.
Hem pogut també fer aquests trasllats primaris, que vol dir in situ, a recollir les persones en una hora determinada que està a punt de fer-se fosc, que abans no podien fer-se mitjançant aquest helicòpter que podia volar nocturnament, i ara sí que es pot fer perquè no hi ha perill del fet de que es faci fosc i que pugui ser traslladat al centre hospitalari. Això vol dir que hem fet en total aquests 177 serveis en un any, el qual ens permet dir que ja està consolidat el servei i que podrem entrar en una segona fase.
El vicepresident Pere Aragonès ha destacat la capacitat de resposta del servei i la reducció de les distàncies que fan possible, per exemple, anar de Sabadell a Viella en poc més de 2 hores o a Lleida en 45 minuts.
En un ictus o en un infart o en altre tipus de complicacions mèdiques, el temps és molt important. Cada minut guanyat ens permet assegurar un millor tractament, ens permet assegurar millor la vida, i al final és el que hem d'anar a fer des del sistema públic de salut d'aquest país. Per tant, per garantir aquesta equitat, per garantir que ningú quedi enrere, aquest país ha de treballar en xarxa.
Tot i que la base es troba a Sabadell, hi ha una desena d'heliports i helisuperfícies que a dia d'avui estan certificats per acollir també vols nocturns. Aviat s'hi sumaran l'Hospital Verge Cinta de Tortosa, el de Tremp i el Trias i Pujols de Badalona. La previsió és que més endavant, a la darrera fase del projecte, els helicòpters també puguin aterrar en espais habilitats per acollir aterratges i enlairaments en llocs que compleixin les condicions de seguretat necessàries, com per exemple els camps de futbol.
Notícies vespre.
Primers compassos per recuperar el projecte de la Ciutat de la Música. De moment, l'Ajuntament s'ha compromès a traslladar a l'aparcament de cotxes de l'Eix Macià l'Escola de Música i el Conservatori Municipal. A més, el projecte, que tot just arrenca i encara no té pressupost ni data de presentació, inclourà també un auditori i un espai per les entitats musicals. Un aspecte aquest últim que representa una necessitat de ciutat per al regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Alhora, necessitem també dignificar els espais d'assaig d'algunes de les entitats i donar-los una seu que sigui útil i que tregui una mica de pressió sobre l'Estruc, que ara mateix el tenim bastant massificat a nivell d'ús de sales, i necessitem espais on puguin guardar instruments, on puguin guardar arxius, on puguin fer les seves reunions i on tinguin aules d'assaig també que estiguin correctament climatitzades, que els doni un espai diàfan de treball, sonoritzades correctament...
D'aquesta manera, el PSC tirarà endavant un dels punts forts del seu programa electoral en matèria d'obres públiques. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Pere. I des del seu punt de vista, la ciutat té molt potencial musical, però cal reforçar la part formativa d'aquesta disciplina. Per aquest motiu, volen centralitzar-ho tot en un sol espai per donar-li més força, com ha argumentat Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Allò és un edifici que en aquests moments no compleix els requisits que nosaltres creiem que ha de tenir, doncs, per donar el servei que ha de tenir, i per tant la idea seria traslladar-ho tot cap aquí. Seria centralitzar-ho tot, que a més és la gràcia, és a dir, tenir tota la part de formació centralitzada i a part poder-ho complementar amb aquesta part que us deia el Carles, que és també amb entitats de la ciutat que en aquests moments doncs, estan sent molt potents en l'àmbit musical i que es poden crear sinergies en un mateix espai, que pots tenir doncs, un pool referent en l'àmbit cultural. És una mica el gran projecte cultural doncs, que tenim també per aquesta legislatura.
Aquest anunci s'ha fet durant un dels recorreguts que el nou govern fa pels barris de la ciutat per parlar amb el veïnat i els comerciants. En aquest cas ho han fet pel districte 4, en el qual visitaran els restauradors de l'Eix Macià, associacions de veïns i entitats com el Club Natació, la Masia de Can Rull o els Ballesteros.
I encara en obres públiques, l'arxiu històric millorarà el seu espai d'emmagatzematge després de més de 12 anys sense cap intervenció. L'Ajuntament destinarà 120.000 euros per adequar diversos espais de la planta baixa de l'edifici, la Casa Ponsà del carrer Indústria, durant els pròxims 4 mesos. Ho ha acordat la Junta de Govern aquesta mateixa setmana.
Amb aquesta actuació s'adequaran les 3 sales que hi ha a la planta baixa de l'edifici, que allotjaran uns armaris especials per emmagatzemar els documents de l'arxiu municipal. També s'aprofitarà per sanejar els espais, tractar els revestiments i pintar de nou. La connexió entre aquestes sales i la resta de l'edifici es farà a través del vestíbul de la casa. També s'instal·laran 2 nous lavabos, un dels quals serà adaptat. El portaveu de govern local, Pol Gibert, ho anunciava aquest dilluns.
És l'adjudicació de l'obra per adequar un espai d'emmagatzematge per l'Arxiu Històric de Sabadell. Com bé sabeu, l'arxiu es troba a la Casa Ponsà. S'ho toca un pressupost de 121.000 euros, que es preveu una actuació que durarà 4 mesos per intentar millorar la capacitat d'emmagatzematge de l'arxiu històric, que també és un tema pendent i que també hi posem avui una mica de solució.
L'última intervenció a la Casa Ponsà, obra de l'arquitecte Gabriel Borrell per l'empresari Francesc de Paula Ponsà al 1891, data del 2006, quan només es van pintar els sostres, es va recuperar la fusteria exterior i es va canviar la il·luminació.
Obrim pàgina cultural, el sabadellenc Nando Caballero aconsegueix via Verkami els diners que necessita per finançar el documental Sonido Mosca, un retrat i un homenatge sobre el rock dels 60 a casa nostra.
Dies, Nando Caballero ha aconseguit superar l'objectiu que es va fixar de 4.000 euros i ha aconseguit 275 euros més del que volia recollir a través del micromecenatge i que serviran fonamentalment per pagar els drets editorials per la cessió dels termes musicals. L'impulsor Nando Caballero destaca quines seran les següents fases del projecte.
A partir d'ara estem muntant el documental, estem pràcticament, el tenim pràcticament enllestit, i al setembre doncs, farem l'entrega de recompenses als mecenes. Durant aquest estiu doncs, fabricarem les samarretes, les bosses, totes les coses que donàvem de recompenses en el Verkami, i ja ens prepararem per la presentació del documental.
Una presentació que encara està a l'aire, tot i que l'objectiu és estrenar el projecte audiovisual a l'Inèdit, al Festival de Cinema Documental Musical Inèdit. El documental explica la història de Los Salvajes i altres grups que van marcar els inicis del rock a la dècada dels 60 a Catalunya. I també parla dels amplificadors Simmark, que van donar un so característic a les bandes barcelonines.
Aquest documental, que es diu Sonido Mosca, doncs intenta, i jo crec que ho aconseguirà, explicar els inicis del rock a Barcelona. i els expliquem a través de dues empreses. Una empresa que feia amplificadors als anys 60 i un dels grups mítics de la Barcelona dels 60, que són Los Salvajes. A partir d'aquí expliquem la indústria musical, xerrem amb molts altres grups de l'època, parlem dels locals, dels concerts, de tot el panorama musical i de tot l'entorn social també, i que hi havia aquella Barcelona que va ser l'inici del rock and roll.
Al documental també es poden veure altres bandes transgressores com Los No, Los Polares o Los Cheyennes. Són algunes formacions no tan conegudes però que formen part també de la nostra història musical contemporània.
Estarem al cas d'aquesta estrena. Més coses. Ciutadans proposa recuperar l'amfiteatre del Parc Catalunya per als grans concerts de festa major.
La formació taronja així ho plantejava al seu programa electoral amb la voluntat de retornar la capitalitat, assegura la formació, que anys enrere era capaç de traure veïns d'altres municipis. El portaveu Adrián Hernández s'ha mostrat partidari de mantenir el lloc que ha funcionat durant el darrer mandat, però sobretot de treballar perquè Sabadell recuperi aquest atractiu. Hernández també ha reclamat que la festa gran de la ciutat no es limiti al centre i l'Eix Macià, sinó que s'obri més als barris.
La immobiliària Sòlvia, de la qual el Banc Sabadell ostenta un 20% del capital, ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 740 treballadors a tot l'estat.
L'empresa, amb 69 persones contractades a Catalunya, començarà a negociar les condicions amb els treballadors després de l'estiu. Banc Sabadell es va desfer del 80% de les accions de Sòlvia l'abril passat.
Arrenca una campanya informativa perquè la ciutadania utilitzi correctament el servei gratuït de recollida d'objectes voluminosos.
L'Ajuntament de Sabadell ha editat 2.000 cartells i fulls de mà que ja s'han començat a distribuir per la zona sud de la ciutat. En el cartell s'explica que hi ha diverses maneres de reciclar objectes de gran volum. D'una banda, portant-los als punts blaus que hi ha al Parc Central del Vallès i a Can Llong, i de l'altra, trucant al telèfon gratuït per acordar dia i lloc de recollida.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb SOF a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de la ciutat i la comarca per repassar altres notícies del dia. La menor que va ser violada a Manresa va alertar el 112 després de l'agressió sexual.
Aquest dimarts han comparegut els jutjats de Manresa la menor de 17 anys que va ser violada el cap de setmana a Manresa i els 4 detinguts per aquest fet. La jutgessa decidirà a partir de les 6 de la tarda si decreta presó o els deixa en llibertat. La trucada al 112 va mobilitzar tant els Mossos d'Esquadra com els equips d'emergència que la van localitzar, la van atendre i després van poder detenir els presumptes agressors.
El Centre Nacional d'Intel·ligència hauria utilitzat com a confident l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona fins al mateix dia dels atacs.
Així ho publica avui el diari Público arran d'una investigació que s'ha allargat durant un any. El diari també ha informat que té proves que el CNI va vigilar la cèl·lula jihadista fins a l'últim moment. Les informacions de Público ja han provocat algunes reaccions. Des del govern de la Generalitat, Quim Torra ha qualificat l'afer d'escàndol gravíssim i exigeix explicacions al govern espanyol.
I el Parlament acorda per unanimitat atorgar la medalla d'or al fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del vaixell Sea-Watch 3, Carola Raquete, a proposta de Roger Torrent.
Així ho ha anunciat avui el mateix president de la Cambra Catalana, que ha definit els guardonats com a dos lluitadors dels drets humans que es juguen la vida per salvar-ne d'altres davant l'inacció dels estats.
10 minuts per dos quarts de 8, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem repassant l'actualitat esportiva amb el Centre d'Esport Sabadell, que té la intenció d'anunciar el seu cinquè fitxatge aquesta mateixa setmana. Així ho ha confirmat el director esportiu del club, José Manzanera, durant la presentació d'Ian Mackay, que ha tingut lloc aquesta tarda a la nova Creu Alta.
De fet, Manzanera ha avançat que les quatre fitxes sèniors que encara té disponibles al Centre d'Esports aniran destinades a un central dret, un migcampista, un mitjapunta i un davanter. El director esportiu arlequinat ha confirmat l'interès pels tres noms que han aparegut aquesta setmana: Jesús Olmo, Àlex Corredera y Quique Rivero, y espera que algún de ellos es pugui tancar en los próximos días.
Son nombres que están encima de la mesa, entre muchos otros. Como os he comentado alguna vez a todos, yo creo que tenemos una ambición muy muy grande de tener los pies en el suelo, y que lógicamente el proceso del mercado no lo marcamos nosotros el tiempo. Entonces al final estamos inmersos en varias situaciones muy interesantes y que lógicamente lo que queremos es que se cierren de la manera más satisfactoria posible, pero que al final tienen unos tiempos. Y al final, pues yo creo que durante la semana irán cayendo alguno más. Somos ambiciosos, somos optimistas, pero al final todo esto es un proceso.
D'altra banda, amb l'arribada de Grego Sierra, Manzanera ha tancat la porta momentàniament al retorn de Nico del Monte.
I com dèiem, aquestes paraules han arribat a la roda de premsa de presentació d'Ian Mackay. Més d'un centenar de seguidors del Centre d'Esports han donat la benvinguda al nou porter arlequinat a la nova Creu Alta.
Mackay torna al Sabadell 7 anys després per cobrir la vacant de Roberto. La seva tasca més immediata serà tancar l'aixeta dels 53 gols en contra rebuts el curs passat. Amb un punt de bon humor, el porter gallec ha assegurat que les primeres hores han estat molt positives.
Un plus a mayores para encima pues dar ese paso para venir. La confianza depositada tanto de la gente que manda en el club y luego después del cuerpo técnico, pues fue un impulso para tomar la decisión para estar aquí hoy.
Demà a les 12 del migdia tindrà lloc la segona presentació oficial. En aquest cas serà el torn de Jurgi Oteo a les instal·lacions de Disnova de la carretera de Prats.
I és el moment d'anar a Wanju. Avui Marina García ha estat una de les notícies del dia, però no pas per haver competit, ja que recordem, la nedadora no encetarà la seva participació al Mundial fins la setmana vinent.
Avui s'ha anunciat, però, la renovació de la bracista per una temporada més amb el Natació Sabadell. La barcelonina és l'única representant en natació del club, una classificació que va obtenir precisament a Calllong a l'Open de Primavera. A la renovada García la veurem el dijous 25 en la prova dels 200 braça.
I en natació artística, nova final per a una Carbonell, en aquest cas en el duet lliure fent parella amb Paula Ramírez.
Totes dues han acusat l'esforç d'ahir a la rutina Highlight i han rebut una puntuació de 91,600, a un punt i mig de les posicions de podi que tanquen les ucraïneses Sapchuk i Fiedina. La primera plaça ha estat per la parella russa formada per les dues Svetlana, Romashina i Kolesnichenko, que han fregat els 97 punts. Recordem que una Carbonell ja és la màxima medallista la llista de la història dels mundials amb 22 i demà a les 12 del migdia té molts números de sumar-ne la 23ena a la final del solo lliure.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina agafa la drecera més ràpida del mundial en assegurar-se la primera plaça del grup.
Tot gràcies a un còmode triomf per 18-6 davant la dèbil Kazakhstan, que sumat a la victòria contra Grècia de la primera jornada permet a les de Mikioka classificar-se directament per quarts i evitar l'encreuament anterior que disputaran els segons i tercers dels grups. Aquesta passada matinada, a més, la portera de l'Astralpool, Laura Ester, ha pogut descansar per les cites més importants. Judith Forca ha estat la més encertada de l'equip amb 3 gols. Espanya tancarà la fase de grups enfrontant-se a Cuba en un partit irrellevant.
I la selecció masculina vol seguir el mateix camí que la femenina aquesta pròxima matinada.
Els de David Martín amb Sergi Cabanes i Edu Lorrio es juguen la primera plaça contra Hongria quan passin 10 minuts de les 4 de la matinada. El guanyador accedirà directament als quarts de final. El combinat magiar ve d'endur-se l'Europa Cup i de guanyar Espanya la Lliga Mundial amb el seu equip B. Cabanes, però, creu que en aquella ocasió l'equip no estava en el seu moment més àlgid.
Considero que no estava al nostre millor nivell, no estava al nivell de l'europeu, i és el nivell al que volem arribar un altre cop, i al final, per molt que ells vagin demà suplents, són jugadors que juguen Champions, són jugadors de molta qualitat, que, bueno, que petits detalls, i al final acabes, comences l'última part guanyant d'un, es fiquen a dos, es fiquen a tres, després has de remuntar, dius, bueno, al final són partits que és millor passar pàgina i sentar-te amb el que va.
I un últim apunt, perquè la selecció espanyola de beach polo amb la nova jugadora de l'Astral Pool, Sílvia Morell, ha caigut contra els Estats Units per 7-13 a la darrera jornada de la fase de grups. Tot i això, les de Javi Aznar es jugaran l'or dijous contra el mateix combinat nord-americà.
L'Ajuntament de Sabadell Més Coses té la voluntat de treballar per construir un pavelló poliesportiu al barri dels Marinals. Així ho ha afirmat la regidora d'Esports, Laura Reyes, després de la primera trobada amb les diferents entitats esportives de la ciutat.
Una notícia que ha estat rebuda amb especial satisfacció des del mateix barri. L'Amics del Pou Nou Escorial ha hagut de jugar a Can Uriac aquests últims anys i feia temps que reivindicava aquest poliesportiu. Manolo Muñoz és el seu president.
Per nosaltres fue una alegría enorme, pues piensa que desde que empecemos con el proyecto de refundar el club, la necesidad más grande que teníamos era el pabellón. Y desde el primer día que lo dijimos, encima lo dijimos aquí en con vosotros, Radio Sabadell, que alguno me ha parado por aquí por el barrio y me decía, estás loco, pero ¿cómo vas a hacer un pabellón aquí en el barrio? Estás loco y tal. Y para nosotros, pues así, pues imagínate, que cuenten con nosotros, vernos otra vez y que hablen de los Merinales y hablen porque nos van a hacer el proyecto nuestro que de fútbol sala y necesitamos para poder hacer nuestro deporte un pabellón, una zona cerrada. Hasta ahora hemos estado viviendo de los colegios, pues imagínate. Para nosotros una alegría enorme.
En plana general, la regidora d'Esports ha volgut valorar positivament aquesta reunió amb les entitats esportives que va tenir lloc al casal Pere Quart, a la qual també va assistir l'alcaldessa Marta Ferrés. D'aquesta reunió va sortir la voluntat de reforçar la relació amb les entitats esportives a través de l'Oficina d'Atenció i l'Impuls de l'Esport com a factor de promoció de la ciutat.
Miquel Blanchard no podrà estar al Mundial d'Ironman a Kona. El sabadellenc només li valia guanyar Vitòria o ser el millor classificat sense plaça per a Hawaii si volia obtenir el bitllet mundialista, però no va poder passar de la quarta posició.
Les molèsties a l'isquiotibial que arrossegava el triatleta local el van perjudicar en la cursa a peu, en una situació en la qual Blanchard havia de remuntar el temps perdut en els 3,8 quilòmetres de natació i els 180 de bicicleta.
La cursa a peu, pues, que realment vaig començar molt ambiciós i probablement pues, em va passar factura a partir del quilòmetre 28, que després se'm va fer realment molt llarga i bueno, tot i enregistrar un parcial força bo de 2 hores 50 minuts, no va ser suficient per poder trepitjar la zona de pòdium.
El vencedor final va ser el basc Eneko Llanos, que es va imposar amb autoritat. Com que ja tenia el passaport mundialista, aquest va passar a mans del segon, l'australià Josh Amberger. Sense opcions per l'edició d'enguany, Blanchard buscarà la classificació per al Mundial 2020 a l'Ironman de Barcelona del pròxim mes d'octubre.
Debut somiat d'Ada Xinxó a la BC Bike Race del Canadà, una de les curses més prestigioses de mountain bike. La sabadellenca va acabar quarta a la general i, a més, va pujar al podi en la penúltima etapa de la prova.
Un fet que la mateixa Xinxó titlla d'inoblidable pel fet de pujar-se al tercer esglaó juntament amb professionals com Caterina Nash i Courtney McFadden. La ciclista local explica com va ser la pugna contra la local Jenna Greiser per la tercera plaça de l'etapa.
Jo sé que la Jenna baixa millor que jo i a més es coneix el terreny, ella és canadenca, i vaig donar-ho tota la següent pujada, que era gairebé l'últim que quedava de pujar, i al final de la següent baixada, que era bastant llarga, em va adelantar, però just a adelantar-me va caure, la vaig esquivar com vaig poder, li vaig preguntar si estava bé, em va dir que ok, i vaig tirar, però amb totes les meves forces, el que quedava de baixada, quedava uns repatxonets que se'm van fer terriblement eterns, i després una baixada per una urbanització fins a la meta, i bueno, no sé, quan vaig arribar estava exultant.
Ara el pròxim repte de Xinxó serà Romania, d'aquí a 15 dies, a la Carpathian Epic.
I abordem altres qüestions relacionades amb la ciutat en format més breu. Lucila Pasqua és la nova jugadora del Cadí La Seu.
La pivot ripolletenca nascuda a Sabadell arriba a l'Urgell procedent del Lointec Guernica Vizcaya. Als seus 36 anys, la jugadora de 1,96 m d'altura disputarà la 18a temporada consecutiva a la Lliga Femenina de Bàsquet. Recordem que el conjunt català disputarà competició europea la pròxima campanya.
El Sabadell Nord ja coneix el calendari de la temporada que ve a Primera Catalana.
Els homes de Quico Díaz s'estrenaran el 8 de setembre al cap de setmana de Festa Major amb un derbi a Can Rosés contra el Rubí, l'exequip del nou davanter arlequinat Carlos Silva. El primer partit al municipal de Can Uriac serà 7 dies després contra el Manlleu.
I la sabadellenca Carola García és nova jugadora del Santa Teresa Badajoz.
La migcampista local es va desvincular el passat mes de febrer de l'Espanyol i no havia trobat l'equip des de llavors. García torna a Extremadura, on va jugar fa 4 temporades.
Nosaltres ho deixem aquí. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats, com sempre, a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o al portal web radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà, els butlletins horaris a les 11 del matí, a 2:15 al Notícies Migdia i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.